Gràcies, Òscar. Anem ara al Transmet. Allà ens espera Albert Garram. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs avui, apropant-nos ja al cap de setmana, estem tenint un dijous novament tranquil. Parlem d'una jornada on, de moment, no destaquen alteracions significatives a la xarxa de transport públic. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
L'Associació Màgica Empenta és una entitat badalonina sense ànim de lucre amb la finalitat de difondre les arts escèniques. Va començar sent la companyia teatral Màgica Empenta, amb la intenció d'activar el teatre amateur de qualitat al barri de Llefià. A poc s'ha anat consolidant com una de les entitats teatrals amateurs de la ciutat de Badalona. Màgica Empenta du a terme un taller de teatre amb persones amb discapacitats. Avui parlem d'aquesta entitat amb els seus fundadors, Dolors Marginet i Joan Fernández. Molt bona tarda als dos. Què tal?
Bona tarda.
Hola, bona tarda, bé.
Molt bona tarda. I ara saludem a la nostra companya Paula Auger, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona amb vosaltres. Què tal, Paula? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs expliqueu-nos, Dolors i Joan, quan fa que va néixer aquesta associació. Quant temps porteu?
Doncs mira, aquesta associació va néixer l'any 2008, perquè estàvem fent un taller de teatre i estaven dinamitzant el Teatre Blas Infante de Badalona per donar a conèixer la cultura, per apropar-ho a la gent del barri. I llavors, per aquest motiu, doncs ens vam posar a organitzar també aquestes tardes de teatre al Blas Infante, el 2008.
I quanta gent éreu?
Doncs a l'associació llavors érem 9 persones.
I quanta gent teniu ara a la vostra entitat, a l'associació Màgica Empenta? Quants en formeu part?
Doncs ara en formem part 12 persones.
Que sou, diríem, els que tireu del carro, no, Joan?
Sí, exactament. Ara són 5 actors i el rest són companys que ja van actuar amb nosaltres abans i per feina o per altres problemes pues l'antiu que deixem momentàniament. I ara nosaltres som 5 i el que deia abans, van començar el 2003 com un lloc sense voler i mica en mica van començar a fer teatre i donar-nos compte de lo bo que és el teatre, perquè ningú dels dos, ningú company havia fet teatre abans. Cadascú tenia la seva feina i per la malaltia que tenim doncs van deixar la feina i el teatre ha sigut una bona teràpia per començar endavant i mirar el futur.
Clar que sí.
I escolteu, amb alegria i confiança.
I escolteu una cosa, des del 2008 fins a dia d'avui, com ha evolucionat la vostra entitat, la vostra associació? Com ha crescut? Com ha anat allò madurant?
Doncs mira, l'entitat va començar fent obra de teatre i mica en mica ens van anar obrint portes oferint, doncs, per exemple, a les biblioteques fer contacontes amb titelles. Als instituts doncs, anem a recolzar els alumnes per com explicar un contaconte. Hem fet animacions al carrer, lectures dramatitzades. Hem creat un taller de teatre propi nostre que es diu Taller Iniciat i ara estem també en un taller de preparació i acció amb persones amb discapacitat intel·lectual. Com veuràs, hem anat com evolucionant bastant, no? La idea és sempre la mateixa, fer integració també social, perquè nosaltres amb les nostres discapacitats creiem que és una tasca important la integració. Sí. I que el teatre et dona llibertat i te desinhibeixes, no? Et dona doncs, molta confiança per poder fer les coses, no?
Clar que sí.
Dolors, vosaltres teniu local on poder assajar i fer totes aquestes activitats que comentàveu?
Doncs no, hem de dir que no. Màgica Empenta no té cap local. El que fem és demanar espais als ajuntaments, a la Generalitat, perquè puguem fer aquests assajos a través de la companyia i aquests tallers que portem l'entitat.
Uh-huh. Per tant, Joan, de quins recursos disposeu? Teniu algun tipus de subvenció o d'ajuda per part de l'Ajuntament?
Cap. Nosaltres, de les activitats que fem, i quan fem una actuació, el que recapta, doncs, a ficar un fons que tenim, i mica en mica van agafant que els fons no tenen ninguna subvenció, ninguna entitat darrere que els doni suport. Uh-huh. La veritat que ens costa molt en aquest moment mantenir-nos, perquè sense recursos és molt difícil. Però que és una cosa que ens agrada, dediquem moltes hores i amb pocs recursos tirem endavant.
Uh-huh. Tenim entès que teniu un taller de teatre que es diu el taller Iniciat. Expliqueu-nos una mica en què consisteix i a l'altre taller que també hem vist al vostre blog que teniu actiu és el de persones amb discapacitat intel·lectual, que és amb gent de síndrome de Down, no?
Sí, correcte. Síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.
Uh-huh.
Doncs mira, el de taller Iniciat va començar com un joc ja fa 8 anys i està adreçat a persones adultes. La idea era de poder mantenir un espai per poder continuar assajant i quina millor manera de doncs, crear un taller, no? Aquest uh-huh. taller és molt introductori, pensat en compartir el que hem après nosaltres des de la nostra experiència, que és el que nosaltres volem aportar. I aquí el que fem és que normalment el que tenim són dones, que elles puguin doncs, treure aquesta por, tindre confiança i fer tècniques teatrals, vocalitzar, projectar i, uh-huh. i ser capaces de pujar a l'escenari i fer una obra de teatre. Llavors ara estem preparant una obra de teatre amb elles que es diu Cena con Asesinato. Uh-huh. Que és una adaptació d'un cadàver als postres.
Uh-huh.
Que serà la seva primera vegada que elles pujaran a un escenari. Uh-huh. Un espai que estem buscant per poder-ho fer. I a l'altre taller de Preparats i Acció és un taller que a mi personalment va costar molt dir que sí, perquè amb la meva discapacitat també era com, ostres, com ho fas, no? No té informació, sense formació com pots fer aquesta integració? Però la veritat que l'experiència ha estat molt xula i el vam començar l'any passat i repetim aquest any.
Uh-huh.
Perquè és una tasca molt maca, no? Que on veus que els trates de tu a tu i que veuen que són capaços i capaces de poder fer moltes coses que pareixin impensables, no? Aquesta llibertat que té el teatre al final és una tècnica, no, és, diguéssim, no és una paraula,
alliberament,
sí. Una teràpia.
Una teràpia.
És una teràpia, no? Uh-huh. Que jo crec que tenia que existir en molts àmbits aquestes teràpies, no?, teatrals, per poder, doncs, emocionar-se, no tindre tabús i poder fer moltes coses. Uh-huh. I per aquest taller uh-huh. en concret, preparar-se a acció és una cosa que s'està agradant molt i que la manera d'integrar-se cada dia és molt xula.
No, la veritat que aquest taller és molt maco perquè veus la superació i van començar amb una mica de por i algunes persones pràcticament no parlaven i ara estan desitjant que arribi el dimarts per fer teatre.
Uh-huh.
I uh-huh. estem sorpresos de la imaginació, la superació que té aquestes persones. Primer los tratem como gent superiores, digo, somos los mejores, somos superiores, i puxen l'autoestima.
Uh-huh.
I disfruten molt, i els companys que no, perquè són diversos grups, i els companys l'expliquen, hòstia, voy a teatro, que bien me lo paso de maravilla.
Uh-huh.
I quan vengo al carrer, hola Juan, hola Dolor, nos abracen i donen pató, o sigui, estan molt contents amb nosaltres i nosaltres amb ells.
Joan, m'estic intentant imaginar aquest grup, no?, aquesta colla que té tantes ganes de venir, de que arribi el dia que toca fer teatre, perquè ja han perdut aquella angoixa, aquella por, aquella vergonya, però, clar, no sé si totes les persones que hi participen amb vosaltres són adults, hi ha de diferents edats, hi ha nois, noies, gent més gran, més jove... Quins són els perfils de les persones que estan amb vosaltres?
Mira, són adults, són gent gran, hi ha gent de, jo suposo, des de 35 a 60 anys, o sigui, és gent ja adulta, i més o menys la meitat d'homes i la meitat de dones. Cadascú con la seva dificultat, però tot l'accepta, i cadascú, nosaltres el que fem és cadascú li donem un paper d'acord a la seva capacitat.
Bueno, ell parla del taller de preparació, però el d'iniciat, que fem nosaltres per adults també, sí. Les tècniques teatrals, són dones compreses de 60 als 75 anys.
Dolors, quin tipus de, com comentava la Carme, quin tipus de perfils o de discapacitats hi ha dins del taller? Vosaltres, quina discapacitat patiu?
Bueno, al taller en si no hi ha cap discapacitat. A la companyia, que nosaltres formem part, som els que tenim una discapacitat. Jo tinc una discapacitat visual greu, jo tinc una degeneració macular i glaucoma, i impossibilita fer moltes tasques. Llavors, jo a través del teatre doncs necessitava fer alguna cosa, no podia quedar maqueta a casa, fora de mi, no? I vaig descobrir el teatre.
Quines accions feu des de la plataforma per visibilitzar i donar aquestes oportunitats a gent com vosaltres que potser pateix una discapacitat?
Bueno, jo penso que són les companyes i companyes que no tenen discapacitats que fan que nosaltres puguem estar a aquesta companyia, a aquesta associació de teatre. Per exemple, el Joan i la Lourdes tenen artritis reumatoide, no? Que és la certa discapacitat que tenim a l'entitat, no? No, la clara pregunta ben bé, no sé com vols adreçar-la, no? Perquè jo sempre dic que si els companys i companyes de Màgica Empenta no ens acullin com ens acullin cada vegada que ens trobem, jo no podria potser fer el que faig, no?
O sigui que ells t'han donat com el valor i la força i la superació per seguir endavant i fer aquest tipus d'activitat.
Sí, i també suposo que els que estan al voltant doncs queden com sorpresos, no?, d'aquesta ganes de superació, de... Jo puc... Tinc d'intentar-ho i he d'aconseguir-ho, no? I quina millor forma que des del teatre. Quan jo pujo a l'escenari, jo em transformo, no sóc jo, no? I això, doncs, també és com... Desconnectes de tu mateixa, no?, en el meu cas, i dius, ostres, potser això el dia a dia no puc fer-ho, i mira que guai, no? Ara, ostres, sí que ho puc fer i m'ho deixen fer, ningú discrimina, no?, per la meva discapacitat, i això és molt guai, no?, viure aquesta de part, no?
Joan, quina obra heu estrenat recentment?
Doncs mira, aquest diumenge, el 20 de novembre, hem fet Tempus Fugit, que és una obra en què expliquem experiències nostres. Hi ha un fil conductor que és el gazpacho, i llavors cadascú dels components de la companyia doncs feia un monòleg de la nostra experiència que hem vivit abans.
Bueno, són vivences, no? La dramaturga és la Gemma Julià, que és la nova directora que tenim actualment, i que hem treballat una nova metodologia, no?, que és assaig-error i improvisar-ho molt tot, no? Llavors ha estat mira com dur, no?, de tot el que comporta el Tempus Fugit, aquest temps que ha passat, no?, i aquest capatxo revolucionari que cuinem, doncs ens endinsem a les nostres vivències que cadascú ha pogut aportar, no?
Per què animaríeu a la gent a que fes teatre, Joan, en el teu cas?
Doncs mira, el teatre, t'explico la meva experiència, suposo que molta gent prendrà nota. Jo mai he fet teatre. Jo abans de la meva malaltia tenia una feina, jo soc tècnic d'instal·lació industrial i feia atletisme de fomaratons. Vaig començar a córrer l'any 80 i de cop, d'un dia per l'altre, em trobo que no puc caminar. Hòstia, m'ofego una amiga, ostres, no puc caminar. Vaig treballar 4 anys malalt, però a continuació l'empresa va tancar i em vaig quedar sense feina i sense córrer i sense res. Vam dir una mica, però va conèixer a Dolors, a Lourdes, i van començar sense voler a fer teatre, i per nosaltres ha sigut una superació, un trobar una nova vida molt diferent a la d'abans. Uh-huh. Que a mi, si abans em diuen que jo faria teatre, diria mai en la vida.
No estava planificat.
No estava planificat.
No,
la vida
no estava planificat, no.
Ha canviat en el sentido per bo, perquè fem moltes coses que abans no feia. Jo pensava que una vegada que va agafar la malaltia, sense feina i sense córrer, la vida s'acabava. Però a través del teatre va descobrir actituds meves, noves en la meva vida, i aquí estem. O sigui, jo el teatre el recomano a la gent, perquè quan estàs a l'escenari, tu no veus a la gent, però la gent veu a tu. Uh-huh. I en aquest moment eres tu l'important. Uh-huh. Puja l'autoestima, la confiança i tot.
Sí, perquè jo, per exemple, crec que les emocions, molta gent no les saps. Jo, per exemple, no les sabia totes, no? Que era l'empatia, que era moltes emocions que no havia passat per mi, perquè no havia tingut temps per la família, per els fills, perquè tenia que anar a treballar, per el dia a dia, que tens que tirar a córrer, que això, que aquí, que allà, planxar, cosir, que, saps? I moltes coses que et perds. Llavors, ja només que es tingui una malaltia, qualsevol persona, jo recomanaria fer el teatre, perquè és una via d'escape, no? Uh-huh. Com que desconnectes de moltes coses, no et relaxa, però sí que és com que, ostres, puc fer lliurement el que jo vulgui, no? Puc cridar, puc riure, puc plorar.
Uh-huh. Saps? Expressar les teves emocions.
Sí, expressar-les. I expressar emocions a la persona va molt bé, perquè si tens alguna angoixa, et facilita perquè la treguis. Cridar és com, uah! Si poses a cridar, lliberes.
Una lliberació.
Sí, lliberes. Sí. Llavors, el teatre té aquesta part.
Uh-huh. Nois, per acabar, per on passa el futur de Màgica Empenta? Quins projectes teniu pensats fer en un futur? O...
Bueno, projectes en realitat, avui, ara per ara, després de lo que hem patit aquests anys de la pandèmia i això, està com començar, un altre cop comencem, un cop com a engegar motors, no? Uh-huh. Seria com aturat. Hem començat amb el futur de Tempus Fugit, que ha agradat molt, i creiem que i ens demanen de tornar-la a fer, d'anar-la fent, perquè hi ha molta sensibilitat amb aquesta obra, i jo crec que el futur és portar a més llocs l'obra màgicament a Tempus Fugit i continuar fent les tasques que fem amb els tallers que tenim, amb els contacontes, i no sabem, potser demà ens surt una altra cosa que diem, com l'any passat del taller de discapacitat intel·lectual, que va sorgir i es vam atrevir, i aquí estem, no? Com a uh-huh. futur.
Sí,
continuar fent la mateixa tasca de portar cultura, apropar el teatre, fer xarxa, continuar uh-huh. fent això.
Sí, però quan van començar mai imaginaven que arribaria on hem arribat.
Uh-huh. Sí. Home, imagina't, Joan, que esteu a punt de fer els 15 anys, eh?
Sí, sí.
Sí.
Jo no sé si això us ho heu plantejat, que 15 anys s'haurien de celebrar una miqueta amb condicions, no? 15 anys són una colleta d'anys.
Sí.
I és important.
Doncs sí.
És important.
I sense recursos.
Doncs encara més, sí. Més important.
Sí, sí.
Eh?
Ara, esto porta molta feina, molta tasca de temps, de nosaltres, dedicació... La
segur.
Família, a vegades la dona diu, ostres, otra vez ensayar, perquè s'ha d'ensayar molt.
Clar, us heu de portar la família a Màgica Empenta.
Sí, mira, aquest cap de setmana amb l'estrena vam dir, no existim, d'aquests 3 dies no estem, no ens busqueu.
Doncs escolteu, us animem a continuar, malgrat les dificultats, a continuar tirant d'aquest carro, d'aquesta iniciativa, d'aquesta Màgica Empenta que formeu entre tots. Dolors, Joan, ens ha agradat molt tenir-vos avui al programa perquè ens expliqueu la vostra tasca, el vostre gaudi amb allò que feu amb el teatre en aquesta entitat, i que sigui per molts més anys. Que vagi molt bé, i gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, Paula.
Gràcies a tu.
Adéu, Carme. Bona tarda.
la tarda no et desconnectis. Connectats.
L'estudi del passat és un element clau per entendre millor el present i per ajudar a forjar un futur millor. És per això que el Prat s'ha volgut abordar enguany un tema que encara avui té conseqüències a la nostra societat, els dels camps d'extermini nazis i les víctimes que va provocar. Marxem fins als estudis del Prat Ràdio. Allà hi tenim el Víctor Asensio. Bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Carme. Aquest dilluns hi haurà la quarta i darrera de les xerrades del cicle al voltant del nazisme i els camps d'extermini. Una proposta dels Departaments de Cultura i Memòria Democràtica amb l'objectiu de recuperar precisament la memòria de les famílies que van patir el feixisme de forma directa. La xerrada Els pretencs del Triangle Blau, exili i deportació als camps nazis neix d'una investigació a càrrec de Joan Montblanc i Tània González. Per saber-ne més, saludem precisament a una de les autores. Tània, bona tarda.
Bona tarda.
¿Com va sorgir aquesta investigació?
Pues la investigación surgió un poco como consecuencia de la investigación que se había hecho en el Prat sobre los represaliados del franquismo, y se decidió cubrir también a los represaliados víctimas del nazismo, ya que se conocían algunos datos, algunos casos especiales, ¿no? Como es el caso de la familia Cortés, que había sido bastante sonado, muy conocido en el Prat, pero había casos que estaban documentados de los que no se conocía mucho. Entonces se decidió explorar esta vía y ver a ver qué se conseguía descubrir.
Aquests arxius dels camps d'extermini cada cop són més fàcil consultar-los, ha passat el temps, s'han obert molts dels arxius, però imagino que encara deu ser molt difícil recopilar informació, sobretot la part de les persones que ja no hi són.
Exacto. De hecho, bueno, claro, obviamente ya han fallecido todos y la parte de memoria oral, claro, es lo que marca la diferencia. Si hay familiares que tenemos localizados y que están interesados en participar, pues obviamente conseguimos mucha más información que en aquellos casos en los que no tenemos esta vía de información. Luego, respecto a los archivos tanto locales, estatales como internacionales, como bien has dicho, en los últimos años ha habido un gran boom por la digitalización y la verdad que ha sido un aspecto que nos ha favorecido mucho la investigación, ya que es muchísimo más fácil acceder a los documentos y también a nivel de tiempos, ya que hay ciertos archivos que, bueno, por los recursos que tienen y por la alta demanda de documentación que presentan, los tiempos de espera son muy largos y de hecho nos ha ocurrido en la investigación de tener que esperar unos 6 meses para conseguir ciertos documentos que de hecho nos han llegado ya fuera de plazo, pero que podremos enseñar en la conferencia del lunes.
I tenint en compte, clar, que tota aquesta investigació que heu encetat i que continueu, després altres historiadors podran també treballar-hi i seguir ampliant, perquè imagino que sempre quedarà alguna nova cosa a descobrir. En aquest cas, no sé si us ha sorprès el nombre de pretencs, hospitalencs, baixobregatins en general, que van ser deportats a camps nazis.
Sí, la verdad es que sí. En el caso del Prat, quizás no tanto el número, porque al final es una población no tan grande que se ha mantenido más estable, pero, por ejemplo, en el caso del Baix Llobregat o del Hospitalet sí que nos sorprendió mucho el número de deportados. Claro, al final hay que tener en cuenta que toda la comarca ha sido un lugar de paso y tradicionalmente ha recibido mucho inmigrante. Y al final es un aspecto que se nota en este tipo de temas, la verdad. Y en el caso del Prat, quizás no tanto el número, pero sí que sorprenden las peculiaridades de ciertas historias. Hay historias de verdad súper interesantes y que por mi parte ha sido un placer poder investigar.
Explica'ns una mica aquestes històries, perquè, evidentment, com a historiadora, doncs, imagino que anar estirant del fil i anar descobrint coses deu ser apassionant, però un cop tens tot el relat, què en podem extreure d'això? Quines vides hem vist doncs, que han viscut això?
Mira, os voy a poner como el caso más novedoso, digamos, que es lo que os he comentado, que nos llegó la documentación fuera de plazo. Es el caso de Joaquín Galopa Pascual, que además es el único pratense como tal nacido en el municipio. Bueno, estábamos investigando sobre él y ya cuando nos acercábamos bastante a la fecha de entrega, descubrí un poco de rebote que Joaquín aparecía en un listado de prisioneros que estaban en La Modelo, en Barcelona, que fueron trasladados a un campo de concentración republicano en Omells de Nagaya, en Lleida. Y ostras, en cuanto lo vi, dije pues, esto es un filón, hay que estirar un poco del hilo. Y nos pusimos a investigar nada, con el tiempo echándonos encima, tanto Joan como yo, y al final, bueno, descubrimos que en su caso fue, o sea, él acabó en prisión por dos causas judiciales que tenía abiertas, pero todo aquello empezó por unas pintadas que se hicieron en el Prat contra el gobierno de Negrín, y como Joaquín era uno de los cabecillas anarquistas, ¿no?, del Prat, hicieron una redada. Él no estaba involucrado en las pintadas, pero hicieron una redada en su casa y descubrieron dos pistolas. Por lo tanto, le detuvieron por tenencia ilícita de armas y le abrieron dos causas, la primera por las pintadas y la segunda por la tenencia ilícita de armas. Y tal, y tras pasar un tiempo en la cárcel, después, bueno, fue trasladado a este campo de concentración. Pasado un tiempo, cuando por fin se celebraron los juicios, quedó absuelto. Bueno, y de allí se fue al exilio y acabó en Mauthausen.
Com és aquest procés? Perquè en aquest cas, doncs, d'aquest anarquista, és des de l'exili que és deportat, però hi ha gent que és deportada des dels seus propis domicilis en ciutats d'Espanya. Recordem que aquí ja hi havia el franquisme quan es feien aquestes deportacions, però com era tot aquest procés? Els deportava, per exemple, l'Estat directament, demanava aquesta deportació, eren els nazis els que feien els processos perquè la gent marxés fins allà? Com era això?
No, en todos los casos son pratenses que al terminar la guerra se fueron al exilio, en algunos casos porque habían luchado en el ejército y en otros casos no, simplemente pues porque eran conocidos anarquistas o se habían movido en algún tipo de círculo o tenían a personas cercanas que habían luchado o que estaban en estos círculos, por lo tanto ellos se veían en peligro. En algunos casos se fueron en solitario al exilio, en otros casos no, se fueron toda la familia, como ya veremos, que además en el caso del Prat hay dos familias especialmente que las tenemos muy bien documentadas y que se fueron en su conjunto al exilio. Y una vez que estaban en Francia, pues había, digamos, dos vías. La primera de ellas, claro, tenemos que tener en cuenta que una vez que se van a Francia no son libres, ya que cuando llegan al Estado francés se encuentran con la situación de que acaban en campos de refugiados. Y las opciones para salir de los campos de refugiados eran muy reducidas. Por lo tanto, muchos lo que hacen para huir de esta situación es alistarse las compañías de trabajadores del ejército francés. Y por lo tanto se iban a fortificar las zonas limítrofes de Francia con Alemania. ¿Qué pasa? Que cuando los nazis ocupan Francia, ellos, claro, son considerados botín de guerra, son prisioneros de guerra, y por lo tanto acaban, digamos, en los campos de prisioneros alemanes, y una vez que están en esa situación, que es como un poco un limbo legal, ¿no?, comienzan las conversaciones entre el gobierno nazi y el gobierno franquista. Los franquistas se desentienden completamente de ellos, porque claro, ellos no consideraban que fueran españoles porque eran rojos. Y después de esto es cuando empezaron las deportaciones, en este caso a Mauthausen. Y también otra vía, digamos, para aquellos que no se alistaron en las compañías de trabajadores, en el caso del Prat, son las dos familias que estuvieron en Angulema, que en Angulema sí que sucede un caso un tanto excepcional, ya que toda la gente que estaba en ese campo fue deportada de forma directa a Mauthausen. Una vez que llegan a Mauthausen, se hace una criba. Hay aquellos hombres mayores de 14 años entran al campo y las mujeres y los niños son retornados a España.
I en aquest cas parles tota l'estona de Mauthausen. hi havia un camp concretament per aquest tipus de presoners, els presoners que venien de l'estat espanyol, o en aquest cas s'hi portaven per proximitat? Quin era el motiu d'anar a parar a Mauthausen? I no un dels altres camps, com coneixem, els de Ravensbrück o d'Auschwitz, entre d'altres.
Mauthausen, hay que decir que es el campo al que van a parar la mayoría de prisioneros republicanos. Es más un tema de cercanía. Sí que es verdad, en el caso del Prat, todos los deportados acabaron en Mauthausen y en sus subcampos. Y también hay que decir que en este sentido es importante el hecho de que fueron deportados al inicio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, me refiero, uh-huh. Ya que a partir de 1941, 1942, especialmente todos aquellos que son deportados a los campos, son deportados porque son descubiertos colaborando con la resistencia y por lo tanto ya por motivos políticos, y sí que suelen ser ya a partir de esta cronología deportados a campos más lejanos. Pero en un primer momento se trasladan a Mauthausen, primero por cercanía y segundo también por mano de obra. Tenemos que tener en cuenta que Mauthausen en esos momentos es un campo que no está acabado. Fueron los propios prisioneros los que acabaron el campo.
Dilluns presenteu tant tu, Tània, com el Joan Montblanc, que és l'altre coautor d'aquest estudi, la quarta i darrera sessió d'aquest cicle, en aquest cas centrada doncs, en aquests triangles blaus que simbolitzen una mica el color del Prat pel Pota Blava. No sé si existien els triangles blaus, hi havia molts triangles diferents, no sé si els triangles blaus concretament existien, el dels republicans era aquest triangle vermell, però vaja, en tot cas, explica'ns què és el que podrem saber en aquesta xerrada.
Bueno, sobre todo descubrir los casos locales, ¿no? Porque quizás estamos muy acostumbrados a ver películas, sobre todo más centradas en la temática del Holocausto, ¿no? En la situación de los judíos. Y quizás a veces lo vemos un poco lejano. Y al final, el conocer las historias de personas de tu mismo pueblo, de quizás tu mismo barrio, de tu misma calle, al final ayuda a enfatizar, ¿no? Ayuda a empatizar con las víctimas, con los familiares y con la temática también, ¿no? Después, bueno, ya un último apunte que me gustaría comentar, lo que comentabas del triángulo azul. En el caso de los pratenses, todos llevaron el triángulo azul de apátridas, no el de presos políticos. Esto lo explicaremos el lunes.
Doncs molt bé saber-ho, clar, el que comentaves abans, no? Franco no els considerava espanyols, per tant, eren apàtrides. Doncs queda sabut el detall, pensava que era per això dels Pota Blava. Vaja, com som tan pretencs aquí i sempre li posem el blau a tot, vaja, doncs queda sabut. Tània, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Recordem, dilluns a les 7 al Cèntric Espai Cultural, aquesta xerrada amb Joan Montblanc també, per parlar sobre aquesta temàtica i tancar el cicle. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Nada, a vosotros. Moltíssimes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, Connectats. Demano la cançó de Mi Niña Bonita de Chino y Nacho, perquè és la cançó de la meva infància, o sigui, me la cantava ma mare, i tinc molts records d'aquesta cançó amb ella.
...cançó que comenzó con esta Chino y Nacho manía.
Claro que sí.
Nacho, esta canción nació de un pensamiento.
¿Es así?
Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita.
Mi amor.
Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes.
Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor.
Yo nací para ti, también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor.
Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo si tengo de cerca el olor de tu pelo.
Cero, se queda pequeña la
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Ara és el temps de la cultura i avui en aquesta secció que servirà per tancar el programa d'aquest dijous tenim com a convidat l'escriptor badaloní Carlos Ballesteros, que és autodidacta. Gràcies a la lectura va aconseguir descobrir que hi havia uns temes que li interessaven i a partir de l'autoaprenentatge ha començat a escriure els seus treballs. Avui l'hem convidat al Connectats perquè ens parli del seu nou llibre, Océano de Esperanza. Carlos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també saludem novament a la Paula Auger, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Paula, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda, aquí seguim.
Carlos, ja em portes unes quantes de novel·les, no?
Pues sí, ja con esta son 10.
Aquesta és la desena, doncs.
Mm-hmm. Sí.
I tenim entès que és la teva primera incursió en un gènere que no és l'habitual i que aquesta vegada el que fas és novel·la històrica.
Así es. Esto surge por mi otra gran pasión, que es la historia. A raíz de haber visto un documental, otra cosa de las que me gusta mucho, ¿no? Los documentales, vi un documental sobre los niños de Rusia en la guerra civil, los que se enviaron a Rusia y tal, y me acuerdo que lo vi y pensé, ostras, aquí hay una historia. Pero luego me encontré con que no tengo mucho conocimiento de geografía rusa, nombres y tal, y en cambio sí conozco un poco más, a pesar de no haber estado nunca, de México. Entonces recordé que había oído alguna vez hablar de los niños de Morelia. Fueron aquellos niños que el gobierno mexicano acogió entre 1937 y 1948 en un lugar que se llamó en la Casa Industrial España-México. Allí les daban alimento, les daban educación, una educación laica, religiosa, a lo que ellos no estaban acostumbrados. Y allí forjaron lazos de amistad, como mis cuatro protagonistas, que llegaron a ser, incluso más que amigos, hermanos. Un círculo de hermandad, casi.
I llavors, Océano de Esperanza, aquesta novel·la explica precisament aquesta història o exactament el què explica?
Sí, explica esta història i explico també un poco los entresijos políticos que llevaron a esos niños a ese lugar. De la mano de Amalia Solórzano la primera dama de aquella época, perdón. La primera dama de aquella época. Ella era la presidenta del Comité de Ayuda al Pueblo Español, ¿vale? Y digamos que partieron desde aquí, desde Barcelona, desde el Hotel Regina. Fueron más de 300 niños, 356 o algo así. Y Ya te digo, les dieron educación, les dieron afecto, al fin y al cabo.
Carlos, t'has inspirat en algun moment de la novel·la? No sé si amb aquesta, però amb les altres nou, t'has inspirat en algun moment amb alguna referència de Badalona o amb alguna localitat de Badalona?
No, en principi no. Sí que uno de mis personajes es de Barcelona, Lluc, pero no, en Badalona en concreto no.
I ara que s'apropa el Nadal, per què recomanaries a la gent que comprés la teva novel·la?
Bueno, en principio porque me daría mucha alegría. Y no, creo que Océano Esperanza, ahora que estamos en un tiempo en el que parece que hay quien quiere olvidar el pasado, me parece una buena idea traerlo un poco al presente, ¿vale? Que se recuerde que hubo una serie de personas que acogieron a estos niños y que hubo una serie de niños e incluso de padres que tuvieron que desprenderse de sus hijos, ¿vale? Y creo que sería importante saberlo. Si me preguntas, por ejemplo, a quién creo que va dirigida mi novela, a ver, yo creo, no me limito, ¿no?, a ningún tipo de público, pero puede ser que le guste mucho al público que le gusta la novela histórica.
I per què vas escollir aquest títol? ¿Té algun significat en especial o bueno, bàsicament?
El títol, yo digo el título es un poco básico, Océano de Esperanza. Claro, ¿qué cruzan ellos? Un océano. ¿Con qué? Pues iban tan solo con una maletita de cartón en la cual llevaban unas pocas pertenencias y la otra pertenencia que llevaban consigo era la esperanza de un futuro mejor, de una vida mejor. Y por eso me pareció un buen título.
¿Y quién es el objetivo de aquest llibre? ¿Es vol transmetre algún mensaje en concret?
Pues como te decía anteriormente, creo que es importante no olvidar lo que pasó. ¿Y por qué pasó?
¿Quant de temps t'ha portat a escriure Océano de Esperanza? Perquè a vegades el que ens passa és que comencem a escriure, ho deixem, sí. Ho reprenem. Com sí. Ha sigut el teu cas?
De hecho, me ha costado tres años, pero hubo un parón ahí de un año casi al principio, porque tuve un bloqueo, y bueno, y entonces por eso me ha llevado un poco más, pero sí, unos tres años.
Però has reescrit, has canviat la trama en algun moment...
Sí, sí. De hecho, iban a ser 5 personajes. Lo que era porque quería abarcar los niños, la edad máxima para poder acogerse a este programa, digamos, eran los 14 años y la mínima los 5. Inicialmente se me ocurrió abarcar todas esas edades. Por lo tanto... El mayor, que es Yuk, tiene 12 años, la edad límite, digamos. Y había un niño, Gorka, que era del País Vasco, que tenía 5. Cuando empecé a escribir, hubo un momento que, no sé por qué, a Gorka, pobrecito, me lo dejé atrás. Entonces, yo quería sacar los 5... Pero yo me obceco mucho a veces con las cosas. Y quería sacar los 5 y no avanzaba. Y un día hablándolo con una prima mía, Cristina, a la que le mando un saludo desde aquí, me dijo, primo, no te obceques. Si tienen que ser 4, son 4. Y lo hice. Y lo dejé en 4 personajes, ¿no?
Y se va a quedar sin el Gorka.
Sí, se va a quedar sin el Gorka. Y desde ahí... Fue un poco, no te diré que rodado, pero fue un poco más fácil.
Carlos, com ha estat el procés de creació d'aquesta novel·la? M'imagino que hi ha una part important de documentació, d'anar a buscar i a cercar les dades que necessites sobre aquesta història per ubicar-la en un temps, en el temps que correspon, no?, i a partir d'aquí desenvolupar la història, que quina part de ficció té?
De ficció tiene un poco las vidas de ellos. Es decir, lo que les pasa es cierto, pero bueno, digamos que los personajes no están basados en nadie en concreto. Es decir, son cuatro, lo he focalizado en cuatro, y está basado en todos y en ninguno en concreto. Muchos de los hechos que explico, por ejemplo, no voy a decir para nada, ¿no? Pero hay una parte en la que ocurre algo que desencadena un motín, ¿vale? Dentro del centro, eso ocurrió. Uh-huh. Las ayudas que ellos recibieron, ocurrió. Es decir, hay mucha parte de verdad.
Uh-huh. I és una història tancada, és a dir, el final del llibre és el final definitiu, o et dona opcions a fer segones o terceres parts?
Pues mira, esta pregunta me la he planteado últimamente. No lo sé, nunca se puede decir que algo está completamente cerrado, ¿no? Pero bueno, quién sabe, a lo mejor sí podríamos ver, dependerá un poco quizás de la respuesta del público, si el público quiere saber más de Lola, Yuk, Asunción y Nicolás a partir de 1948, que es cuando finaliza la historia, pues se hará.
Uh-huh. ¿Y tens pensat, Carlos, fer la presentació del llibre? Quin objectiu hi ha ara mateix?
Sí, estamos en conversaciones con Abacus. Uh-huh. Y bueno, esperemos poder cerrarlo todo poco antes de Navidad.
Perquè explica una miqueta pels oients. Ara mateix el llibre ja està a la venda, el podem aconseguir en tendes, en botigues...
Ahora mismo el libro se puede conseguir en www.librosindie.net. Uh-huh. En la web y en las webs de Casa del Libro, Amazon y El Corte Inglés. En principio no está en físico, pero esperemos que pronto.
Sí, en format, en paper encara no el tenim.
Bueno, en papel sí.
El que no hi ha és a botigues encara.
Exactamente.
Ah, exacte, vale. Què opina la gent a la qual li has deixat llegir el teu llibre? Vull dir, acompanyar el teu pare i la teva mare.
Sí,
bueno, què pensen? Als teus familiars, els teus propers.
Bueno, mi madre, cuando me tiene que decir las cosas, una madre siempre dice la verdad.
Sí.
Y parece que le ha gustado. Luego tengo otros familiares y amigos que lo han leído y también les ha gustado. Por lo tanto, estoy muy contento con el resultado del público cercano, digamos. Uh-huh.
O si les crítiques, diguem, que són bones.
De momento, sí. Uh-huh.
Quins diries que són els teus referents literaris, Carlos?
Pues me gusta mucho, si hablamos de literatura nacional, me gusta mucho Julián Navarro, uh-huh. Ildefonso Falcones. Uh-huh. Y si hablamos de literatura internacional, a mí me gusta llamarlo el maestro Ken Follett. Uh-huh. Son los tres referentes que yo tengo.
I, Carlos, per on passa el futur de l'escriptor Carlos Ballesteros? Quin objectiu tens en ment? Tens algun projecte en ment?
Sí, estoy escribiendo algo, no es completo, esto es más bien una ficción histórica, uh-huh. porque está desarrollado en la Revolución Mexicana. Es una historia de amor entre dos personas de clases sociales diferentes. Uh-huh. Y bueno, hasta ahí te puedo leer.
Carlos, ¿tú a qué te dedicas?
Yo a escribir.
¿Pero no fa res més?
Bueno, sí, pues...
Profesionalment. Dic, perquè d'això no vius, ¿no?
Bueno, tengo...
Pensionista. Ah, d'acord. No, t'ho dic perquè dedicar-se al món de la literatura s'hi poden dedicar, com deies tu abans, referint-te a Ken Follett, als grans mestres, que a base de vendre molts llibres, poden aconseguir doncs, dedicar-se professionalment. Però vaja, que hi ha molta gent que s'hi dedica i escriu també uns quants llibres i no pot dir que visqui d'això. Vull dir que ho ha de combinar amb alguna altra professió. Tu ara deies que ets pensionista. O sigui que tens molt temps per fer tot això.
Sí.
Doncs, escolta, res, a continuar treballant, a buscar històries que després puguis plasmar en aquests llibres que, com avui, presentem en el Connectats. Carlos, que vagi molt bé, que tinguis molta sort i a veure com acaba de funcionar aquest Oceano de Esperanza. Gràcies i també una salutació als pares que t'estan escoltant i t'han acompanyat avui. Gràcies, que vagi molt bé. Paula, adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Bé, fins aquí aquesta història del Connectats. Acabem molt ràpidament. Agraïm-vos la companyia. Demà més, a partir de les 4 i 4, serà l'última edició de la setmana, la de divendres. Gràcies a tots.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Qualitatem, la traducció al llatí d'igualtat. I sobre això va la Cova del Foc d'aquest any.
És la 25a, 25 anys fent diades de tot arreu del Baix Llobregat, totes les colles, agrupar més de 1.000 castelleres i castellers al Prat, per tant, serà un acte de ciutat, on volem que tothom hi sigui partícip i on farem segurament un dels actes més macos de temporada en aquell dia.
El Prat Ràdio, tota l'actualitat per tu.
El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance. La música dancey. La música dance. Bueno, da igual. La música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
Esto es Mate, Tango y Folclore. Todos los miércoles de 15 a 16 horas viajamos por el Río de la Plata, cruzamos la cordillera y nos introducimos en el tango, en el mate y en el folclore.
Tomar el mate, por Dios, con buena persona.
No te lo pierdas.
Aquestes dimecres de 8 al 9 del vespre tornem al 80 al Prat Ràdio. Tots els drets de la dècada maleïda al cobrer ull. Èxits, no tan èxits, al 91.6 amb el meu papa. Allà una gran teoria.
La tierra se partió. Una mitad te destruyó, tu imperio llega a su...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bon
Bona tarda, us parla Jonathan Marín, el personal tècnic dels centres esportius de Catalunya ha convocat vaga total de 24 hores per avui en demanda de millores en les condicions laborals del proper conveni. Els principals punts de no entès entre la patronal i els diferents sindicats es centra en l'increment de sou pactat pel proper conveni fins al 2024 i l'eliminació de la compensació i absorció dels salaris. L'aturada comporta la cancel·lació dels serveis i tancament de les piscines i dels centres per la falta del personal de manera diversa. A l'Estruc i el Sagnier no es tanca el centre i la vaga no afecta els entrenaments de les entitats, però sí a les piscines i a les sales d'activitats dirigides, serveis de salut i sales de musculació. La situació és diferent al Julio Méndez, que està funcionant amb certa normalitat i el Fondo d'en Peixo està tancat.